l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa, bon dia i bona hora.
Aquí tenim la persona que va informar per primera vegada, és que la Maica sempre és la primera, a Carles Porta, que era el guanyador del Premi Ondas, perquè l'altre dia estava escoltant la tarda de Catalunya Ràdio, m'assabento de tot això del Porta, veig que la Maica entra per telèfon i que el Porta explica... No, és que m'ho ha dit la Maica, que ha estat el primer.
Bé, sí.
D'entrada, l'enhorabona, ja ho hem anat dient, al Carles, sí, Porta i a tot l'equip del Crims per aquest fantàstic programa que fan i per aquest premi. I
merescudíssim.
I a més, hi ha una cosa que jo li he dit al Porta, i és que merescut, però a més, amb el consens de tot el sector radiofònic,
sí,
que saps que els pinyos i les ganivetades a vegades van que volen.
I amb el consens del món radiofònic i amb l'entusiasme dels oients, que estan entusiasmats amb aquest premi perquè consolida un projecte radiofònic excepcional, que a més posa en primera lliga, en premi en lliga els successos, i demostra que com aquestes cròniques negres es poden explicar de mil maneres, i el Porta ha trobat, el Porta i el seu equip, tot el seu equip, han trobat una manera d'explicar allò que passa, de posar llum a la foscor d'una manera brillant que entusiasma, i ara és premiada, el principal premi és l'audiència i el reconeixement.
Escolta'm,
i aquest és un regal fantàstic.
Podem explicar que l'Hora Negra, la secció que fem amb la Maica Navarro, va néixer paral·lelament al Crims del Carles Porta, que
sí,
això devia ser l'estiu del 2018, quarta temporada.
Bueno, perdona, és que Crims es diu Crims perquè...
Això és el que vull dir. Digue-li.
Exacte. En aquell moment... Porta arrencava amb aquest projecte, encara la tele no havia arribat, i el nom que ell volia per la seva secció era L'Hora Negra. I quan a mi me vas comentar de fer l'espai, i em vas dir, hòstia, quin nom vols? I jo vaig dir, L'Hora Negra. Diu, hòstia, no pot ser, perquè el Porta té L'Hora Negra. Dic, doncs el Porta deixarà de tenir L'Hora Negra. I vaig trucar al Porta i vaig dir, Tete, què, reina? Hora Negra és meu, el nom. D'acord, sí, perquè era el
Li
nom...
Li poso Crims, va dir.
Doncs va dir, espera, penso un nom. I el real, al cap de dia, què faràs? Diu, Crims. I va sonar cert. És a dir, tinc un trosset d'aquest Ondas, petitonet!
Sí. Un trosset també és de la Maica. L'enhorabona a tot l'equip del Crims. Jo vaig assistir a aquesta conversa surrealista entre Maica Navarro i Carles Porta.
No m'ho dius, que no donaves crèdit.
En sèrio estàs dient al Carles Porta que no pot posar
L'Hora Negra?
Sí. Va, arrenquem.
L'Hora Negra.
No ho recordava, això.
A L'Hora Negra hem parlat molt últimament del crim de la Guàrdia Urbana. Ho hem fet també arran de l'èxit esplendorós que ha tingut els quatre capítols del Crims de TV3, en aquest cas, en aquest triangle amorós que va acabar amb la mort del Pedro Rodríguez al maig del 2017. Els dos condemnats per l'assassinat, la Rosa Peral i l'Albert López, compleixen 25 i 20 anys de presó, respectivament. La setmana passada vam apuntar algunes claus de la vida a la presó de la Rosa Peral. Ens van quedar moltes coses per explicar. Repassem què ens va explicar la Maica. Va dir que la Rosa ha canviat fins a 5 cops de centre penitenciari. Ens explicava que Abat Ras va trencar tots els grups de convivència del centre i es va enfrontar algunes preses entre si. Una de les tesis també dels judicis que la Rosa havia dominat, recordem-ho, l'Albert, perquè participés d'alguna manera en el crim. La Maica també ens va explicar que a Brian Zoo es va investigar la denúncia d'una presa que deia que la Rosa li havia demanat si tenia contacte d'un sicari per matar el seu exmarit, el Rubén. Una història que finalment no va portar enlloc. Però aquestes són algunes de les claus d'un comportament, si més no, controvertit de la Rosa Peral dins de la presó. També ens va explicar que, per exemple, les seves filles tenien accés a la seva mare només per telèfon i a través de l'exmarit, del Rubén. Recordem també alguns moments claus del judici.
Para mí una relación es lo que yo he tenido con Rubén, por ejemplo, lo que yo he tenido con Pedro. Lo que yo he tenido con Albert no lo considero relación porque no he aceptado a mis hijas en ningún momento, más que ocasionalmente cuando hemos estado en grupos con todos los compañeros de trabajo y que nos ha visto más que en la obligación de estar ahí.
Aquest és un dels moments de la declaració de la Rosa al judici de fa Un parell d'anys, ja. Ara ja en fa gairebé 4 anys i mig que està tancada a la presó, primer de manera preventiva, després ja complint condemna. S'han anat publicant alguns conflictes que ha generat. S'ha dit, Maica, i això vull més detalls, que Rosa Peral traficava amb pastilles mèdiques dins de Brians 1, que treballava a la infermeria de Brians 1 i que aprofitava que hi treballava per robar pastilles que després revenia, no?
Sí, això és una de les filtracions que va arribar de la presó i a conseqüència d'aquests fets se li va expedientar dins del centre, se li va descobrir fins i tot que un mòbil que amagava la cel·la que va ser escorcollada pels funcionaris en el cistell de la roba bruta, i s'explicava que aquest telèfon el feia servir doncs, per estar en contacte amb les preses que sortia de permís i demanar-los doncs, allò, que li proporcionessin doncs, els medicaments que necessitava. I quan, en aquest cas, quan parlem de drogues, però que parlem és bàsicament de psicofàrmacs que, bueno, doncs, que algunes preses es automediquen d'una manera allà dins doncs, per treure el mono o per 5.000 circumstàncies. Era una de les, bueno, una més de tota aquesta vida penitenciària de la Rosa Peral en totes aquestes presons en les que ha estat. I ara porta un temps de la que no es parla d'ella. Una de les seves grans aliades a la presó, ja ho dèiem la setmana passada, era l'exdona de Mainat, l'Àngela Dobrowolski. Amb ella i un parell de preses més van iniciar el que consideraven innecessària una associació de mares condemnades per intentar agilitzar i millorar els tràmits per poder veure i poder aconseguir permisos per de sortides controlades amb els seus fills. Ella, ho deies abans, el judici són 4 anys i mig, encara li queden com a mínim 4 més, la meitat de la condemna per, o sigui, més de 4, fins a arribar a la meitat de la condemna per començar a gaudir dels primers permisos. Per tant, encara li resta temps d'estar tancada.
Suposo que quan t'enganxen amb un comportament inadequat a la presó, et deuen aïllar? O hi ha...
Sí, hi ha un règim disciplinari a la presó, de faltes, de càstigs, hi ha un règim de sancionador que passa doncs, per la prohibició durant un temps de gaudir de determinades activitats, doncs si són permisos, doncs de permisos, accés a allò que se'n diu lleure, doncs seria biblioteca, al pati, zones comunes, o després estan allò que popularment se coneixen com les cel·les d'aïllament, cel·les de càstig, que bàsicament són cel·les que no són com a les pel·lícules, 4 murs sense res, buides, sinó que el que fas és estar a la teva cel·la durant més hores de les... sense poder sortir al pati o sortir al pati només una hora al dia i sense el contacte amb la resta de companyes de mòdul. Seria una mica... I sancions més greus ja doncs, fins i tot poden comportar un canvi de grau penitenciari. A mesura que avances en graus, doncs, el que tens és possibilitats de tenir doncs, permisos, etcètera. Tot allò que un pres... doncs, aspira, abans de concloure la condemna, és aconseguir el grau que et permeti doncs, permisos, sortides, caps de setmana i fins a arribar abans de complir condemna fins i tot aquest que només vas a dormir a la presó, fins i tot amb un dispositiu de vigilància que és aquest braçalet a mans o peus que et permet doncs, estar fora i a determinada hora tornar a casa, i això està controlat amb aquests dispositius que s'acostumen a col·locar a la cama, al turmell.
Escolta'm, hi ha una allau de peticions d'entrevistes a Rosa Peral a la presó. Això no és fàcil perquè ho heu d'autoritzar primer ella i després el Departament de Justícia de la Generalitat, que en aquests casos no és fàcil.
Sí, també... sí, aquesta és una via, també es pot fer d'una altra via. És una entrevista telefònica amb un número que ja t'autoritzi que tu la truquis i enregistrar la trucada, que és l'altra via que ja no passa sota la tutela del servei jurídic de justícia, tot i que això comporta després...
La sanció per la presa.
Pot comportar una sanció per la presa, i que és el que li va passar doncs, tant amb ella com l'Àngela Droblowski, que amb el company Miquel Valls del programa d'Anna Rosa, doncs fa uns mesos el Miquel havia pactat una entrevista, amb una trucada amb l'Àngela, que seria més en directe en el programa de la Quintana, i de sobte l'Àngela li diu: Miquel, tinc una amiga que et vol saludar, no em diguis qui és. I es diu: hola Miquel, sóc la Rosa Peral. I la Rosa Peral, doncs clar, el Miquel va ser molt hàbil i clar, va agafar la Rosa, no la va deixar marxar, i la Rosa va començar a parlar d'ella, de com estava, va tornar a denunciar que s'estava fent una injustícia amb ella, que se la jutjava per la seva... que s'havia exposat d'una manera vil i malintencionada tota la seva vida sexual, i que totes les valoracions que s'havien fet cap a ella eren absolutament masclistes, i que ella al final era una dona maltractada, que havia, bueno, que havia sofert doncs un col·lapse quan l'Albert havia assassinat el seu home, i que ella havia tingut un pànic que l'havia immobilitzat durant dies i dies i dies per no poder reaccionar amb llibertat. Bàsicament, aquesta va ser l'última vegada que vam sentir a la Rosa Peral.
Tu, si tinguessis l'oportunitat d'entrevistar-la, ho faries?
Home, evidentment, amb ella hi ha qualsevol que pogués, evidentment, és un... És, tot i que ella fa temps que no se'n surt del mateix guió i que dels fets continua explicant una versió absolutament contradictòria amb la de l'Albert, sí, sí, sí. Segurament ja li faria una entrevista que no intentaria indagar amb els fets d'aquella nit, perquè ja et dic que estan sentenciats.
Bé, perquè durant el judici s'han dit moltes mentides.
Bueno,
vull dir que...
i a més hi acaba d'haver-hi una sentència del Suprem confirmant la sentència, i per tant hi ha com poc marge. Dos grans tribunals donen per fets aquest relat de
sí,
fets.
Sí, el que passa
de,
és que hi ha dues preguntes que encara no hem resolt. Per
moltes.
Què el maten i com el maten? Aquestes són les dues grans preguntes que no resol
sí.
el cas del crim de la Guàrdia sí. Urbana. Per què el maten i com el maten?
Per què el maten no és necessari mai. És a dir, el per què el maten, els perquès són... els necessiten els familiars de les víctimes per intentar entendre què va passar. I davant un jurat popular és molt més fàcil per als investigadors tramar tot, o sigui, exposar tot un relat de fets responent totes les preguntes, i també aquesta pregunta del per què. Però l'investigador, un investigador d'homicidis i un fiscal no tenen per què respondre al per què. El per què és indiferent, el per què és irrellevant, el per què a vegades és tan absolutament... inconsistent, i que a vegades intentem allò que em porta
posar
a dir,
racionalitat a una cosa que no la té.
Una cosa que no la té, o intentar empatitzar o entendre una mica, però per què ho vas fer? I insisteixo, és una pregunta que ens fem, que necessitem a vegades els periodistes per poder fer un relat coherent dels fets, la família per trobar respostes, però els investigadors no ho necessiten. Els investigadors el que necessiten, i els tribunals, és proves que determinin que aquestes dues persones van assassinar amb aquest altre. El per què és igual, és indiferent. Molts crims acaben, es resolen, i no tenim ni el per què ni el cadàver, fins i tot. Aquí tenim cadàver, el que va quedar de les restes del Pedro després de l'intent de destrucció per part dels condemnats, però no hi ha un per què. I a més aquí tenim dos personalitats molt diferenciades, i a més dos versions molt diferenciades dels fets. L'Albert López, és veritat que tota l'atenció nostra sempre queda fixada amb la figura multiversàtil de la Rosa Peral, perquè és una dona amb multitud de amb una vida amb multitud de singularitats i amb una gran intensitat que trau i vol saber més i més i més, però l'Albert López mereix també parlar d'ell.
Yo estoy aquí ni más ni menos que por tonto del bote, nada más y nada menos, señorías. Muchísimas gracias, volver a reiterar mi inocencia en todo respectivo a la muerte de Pedro Rodríguez Grande, que descanse en paz, porque lo siento muchísimo, aunque no fuera mi amigo, y que ya les digo, no tengo nada que ver. Mi culpa fue ser un tonto del bote.
20 anys està complint l'Albert López amb una condemna en què aquest era l'al·legat final que explicava l'Albert López davant de tot el jurat. Deia que ell era aquí per ser el tonto del bote.
Ara fa, aquest era el mote que les nenes, les filles de la Rosa Peral li deien el tonto del bote. O sigui, era una manera de dir-se que ell l'assimilava. O sigui, no li hem posat nosaltres. Fa un mes i mig l'Albert va concedir una entrevista amb un company, Alfonso Egea, per 4 al dia, als companys de 4, a l'espai que presenta el Joaquim Prat. I el Pedro, el que... És molt interessant aquesta entrevista. L'Albert és molt interessant, l'entrevista a l'Albert. Ell torna a demanar 1000 disculpes a la família i una mica la tesi és... m'han de castigar per tot allò que vaig fer i ho vaig fer malament. I vaig fer malament el no actuar ni com policia, que ho era, i que evidentment no puc tornar a ser-ho mai més, ni tampoc com a conciutadà, perquè davant allò que em vaig trobar a casa de la Rosa Peral i el Pedro quan vaig arribar, la meva reacció, fos o no fos policia, però sent policia encara més, era una altra. Però jo no només estava enamorat, ell no diu enamorat, diu enxutxat, de la Rosa Peral. Era molt més. Hagués fet qualsevol cosa per ella, i ho vaig fer. Però el que no vaig fer, i això ho reitera una i altra vegada, és assassinar el Pedro. Jo, quan vaig arribar, el Pedro ja era mort, i jo el que vaig fer va ser, per amor, per estar sec, per devoció amb aquella dona, és ajudar-la a desfer-se del cadàver. Res més. I per això haig de pagar... però no ho haig de pagar. De fet, ell està en aquests moments devastat, perquè ell esperava i confiava que el Suprem revisaria la condemna. I el que està preparant ara ell, l'està ajudant a l'advocat, el José Luis Bravo, és a presentar el recurs que van al Constitucional a recórrer la sentència. Per ell, i de fet, ara abans d'entrar a l'estudi, parlava, fet una trucada al José Luis Bravo, l'advocat de l'Albert, i estan treballant en aquest recurs, i bàsicament es fonamenta en dos pilars. Un, i fonamental, i que ja vam parlar la setmana passada, és la declaració de les filles de la Rosa, que van dir, i és veritat, que es va determinar que no se les podia exposar a declarar contra la seva mare, perquè això seria uns esdeveniments que l'acompanyarien a la nena durant tota la seva vida, declarar contra la mare, però ells entenen que, clar, que una cosa és no declarar contra la mare i una altra cosa és que l'ausència de la seva declaració determini la condemna d'aquest home que insisteix que no va assassinar. Què deia la nena? Que l'Albert no era a casa, que el tonto del bote no estava a casa quan va sentir crits al pis de dalt i va veure la seva mare tacada de sang i el Pedro baixar atontat, així com mig caient-se per les escales. Tant l'Albert com el seu advocat, la tesi que tenen, que defensen, és que ells sí que intenten posar un perquè, i l'Albert considera que la Rosa no tenia cap intenció d'assassinar el Pedro, que ell hagués continuat amb aquesta vida absolutament complicada, complexa, que cada cop s'enredava més, i que aquell dia, després de passar una jornada esplèndida en família, amb els pares d'ella, el roda de Barà, el pare aquàtic, les fotos, t'estimo, som la família que sempre hem desitjat, ell alguna cosa va descobrir aquella nit. Ell sospita que jo també... A vegades l'he donat moltes voltes i ho he parlat molt amb els investigadors.
Que hi ha més homes en aquella relació.
Hi ha un altre home, que és el veí, que aquell dia el Pedro descobreix que té una relació amb el veí, perquè com que no hi ha respecte entre el Pedro, la relació del Pedro i la Rosa és absolutament tòxica i no, de zero respecte, es miren al mòbil, estafanegen, tal. Ell descobreix que la Rosa té una relació ara, ha obert una relació, un altre front amb el veí, i que això, bueno, hi ha unes agressions i que en aquestes agressions doncs hi ha unes conseqüències fatals. Per això la Rosa porta el coll de la manera que la porta, i l'altra sí, l'altra va i l'ajuda.
Preguntes que em queden. Així com el comportament de Rosa Peralt dins de la presó ha estat problemàtic, el de l'Albert López?
Zero, impecable. Ell el que ha fet ha sigut un canvi, un xip absolutament, un xip cerebral, i de fet ha començat a estudiar, és un, el que s'anomena un pres exemplar, és col·laborador, s'ha convertit també en pres de confiança de molts altres presos que arriben amb situacions emocionals complicades, s'ha tret no sé quantes carreres, s'ha tret el first de l'anglès, ha fet un llibre, que s'ha escrit un llibre que s'ha autoeditat i que es pot comprar amb Amazon, que es diu Presumpció de culpabilitat, i que lamenta, diu que no s'ha fet mai cap publicitat, que no ha pogut explicar-ho, però sí, sí, ell és un... Bueno, ja el van veure d'aspecte, tot, i ha demanat mil vegades, cada cop que algú parla amb ell, les primeres paraules que té sempre és de perdó, i perdó no només a la família del Pedro, sinó a la, seva, a la que era la seva dona i al fill petit que va deixar sense pare, i reconeix tota la, i assumeix tota la responsabilitat de tot allò que va fer. I ell, ell confiava fins a l'últim moment...
Que el Suprem...
Que la, bueno, primer això, però sempre abans confiava en que la Rosa l'esculparia, que per tot allò que havien viscut junts, ella assumiria la part que li tocava, perquè esculpar l'Albert no incrementa la, la pena de la Rosa. Però que va. No, que va.
I una altra pregunta, que estem fora de temps.
Dit això, hi ha uns fets... que la, tant l'Audiència com el Suprem consideren que són aprovats i condemnats, i l'Albert està condemnat per l'assassinat del Pedro. Altra cosa és el que puguem parlar després, i que ell té tot el dret de defensar-se, i tothom té tot el dret a fer-se la seva pel·lícula personal.
Maica Navarro, avui també el nostre últim capítol particular al crim de la Guàrdia Urbana. Veurem si algun altre dia hem de tornar a obrir la carpeta. Segurament és probable que sí.
Els, no sé si vols, provem un dia amb l'excusa de que ha escrit un llibre i que està en promoció.
L'Albert López.
Podem intentar parlar amb ell si, si et ve de gust.
I tant, i tant. Maica Navarro, moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Un plaer.
Un plaer.
I avui un brindis també a la salut del Carles
Ostres,
Porta.
Ostres, sí, 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 sí.
A més, ens està escoltant.
Sí, perquè a més això, és que clar, no em recordava que jo era la responsable d'aquest nom tan rodó que és Crims.
Molt bé. Gràcies, Maica, una abraçada. Fem una pausa i de seguida tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.